al matí. Informació, reflexió i entreteniment. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. I els dilluns costa arrencar la setmana, costa tornar doncs, a la feina, però nosaltres per això comptem sempre amb la presència de la nostra metgessa, terapeuta i sexòloga Laura Clotet. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Que ens aporta doncs, també aquella alegria, aquella educació sexual i afectiva que cada setmana comprovem que és molt necessària.
Intentem petites càpsules que ens despertin els dilluns, a veure si tocant fibra anem picant pedra.
Nosaltres el que fem, primer de tot, és recordar que els nostres oients ens poden enviar les seves consultes a aquest telèfon també, doncs com una nota de veu, o els més tímids ens poden escriure.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Preparada?
Preparada.
Vinga, doncs aquesta és la primera consulta.
¿A qué edad es recomendable tener tu primera relación sexual?
Home, a quina edat és recomanable? No hi ha una edat recomanable. El que sí que hi ha és un moment, no? És recomanable que la primera teva relació sexual sigui quan et sentis preparada, quan creguis que la persona amb la que tu estàs plantejant pues, sigui una persona que et respecti, que t'apreci. Jo no parlo d'amor de tota la vida, però sí que tinguem clar que estàs en una relació prou sana com per confiar en aquella persona i saber que, bueno, que es prendran les mesures que s'han de prendre, que tindrà la cura que s'ha de tenir per ser la primera vegada, que es pugui parlar amb aquesta persona i sap que és la primera vegada, que no estem parlant de algú que, bueno, no tindrà en compte això, perquè penso que és una cosa que s'ha de tenir en compte. Una primera vegada és una... També és veritat que estem parlant d'una primera vegada, imagino que de penetració. Una primera vegada és el primer petó, és la primera mirada, eh? Però entenc que quan les preguntes són tan directes estem parlant d'una primera penetració, que és encara aquest tabú i aquesta por, si em farà mal, si no em farà mal, quan faig aquest pas, què implica aquest pas? Bueno, la veritat és que la primera vegada per mi ha de ser en un moment que s'estigui preparat, que no hi hagi ningú que t'estigui forçant, que tinguis la capacitat de poder dir fins aquí, i si aquest fins aquí no és el que tu havies previst o la pel·lícula que t'havies muntat, no passa res, hi haurà un altre moment on la pel·lícula serà diferent i les condicions seran diferents. I per mi una primera vegada és aquesta en què tu et pots permetre el luxe de deixar-te anar i ser capaç d'arribar on vulguis arribar i que ningú et forci a no arribar on no vols arribar.
Tenim ara doncs, una consulta del Carles i la Maria. Diuen, som una parella oberta i ara estem en una relació de tres. Com ho expliquem als nostres fills?
La veritat és que a vegades en parlem i a vegades se'n parla molt des de l'utopia, no? Per relacions obertes, gent que practica poliamor, sempre diem que tothom té capacitat d'estimar dues persones, però aquestes situacions són reals, existeixen, hi ha gent que obre una relació i que en un moment donat doncs hi ha una relació afectiva més enllà de la parella amb una altra persona, en aquest cas ens expliquen que hi ha una tercera persona i pel que sembla pot ser que sigui en aquest cas el que en diem una triella, que ja hi hagi una relació per part de tots dos amb aquesta persona. I quan això és així, l'ideal és poder-lo incorporar a la família, al nostre nucli de cuidado de fills, al nostre nucli familiar amb pares, perquè realment és una persona en qui s'estima i, bueno, hauria d'estar allà, no? Com es diu? Pues jo el que us puc dir per amics que tinc en situacions similars és que als nens no els hi costa especialment. Si és com us diria, pares costa més, però amb els fills no costa especialment dir mira, hem conegut una persona, vam començar a ser molt amics i ara els estimem i que a poc aquesta persona vagi apareixent i vegin pues, que amb aquella persona s'està bé, que és un amic de tots dos, que hi ha les mostres d'afecte per de cap a aquella persona, però important que també vegin que entre vosaltres hi segueix ben mostres d'afecte, que no visualitzin aquesta persona com un trencament, sinó senzillament com una persona més a qui tots dos estimeu i que està allà i que també els dona suport i el respecte sense intentar posar-se en posició ni de pare ni de mare, perquè no és el que toca, és una tercera persona i és la parella, igual que seria pues en una situació de persones separades, no? Els pares biològics sempre seran els mateixos, però hi ha un, pot haver-hi perfectament un tercer adult a domicili, un tercer adult que en un moment donat està allà i ha de tenir també el paper que li toca com a adult responsable. És a dir, que s'ha de saber gestionar, però jo diria que si parlem de com ho diem als fills i com ho diem als pares, sempre segur que és més fàcil cap a baix que cap a dalt, no? Però amb naturalitat, explicant-los que s'ha conegut algú, que s'estima algú altre i que, bueno, que ens agradaria que el coneguéssiu i a poc anar formant part de la família, no? També ven molt de l'edat dels nanos, no és només tenir nens molt petits que nens adolescents, i això pot ser que ens influeixi molt la forma de dir-ho o el, sobretot el com ho poden viure, però jo conec una triella que viuen amb tres fills a casa, amb tres nens adolescents de la parella inicial, i que els nanos estan encantadíssims perquè sempre tenen un adult a casa. Hi ha més possibilitats amb tres que amb dos, no? Amb els moments de feina que estem, vull dir que realment ho han assimilat superbé i el problema en cap moment ha sigut els fills.
Quan els homes practiquen sexe anal, el semen cap a on va?
Bueno, quan el semen es diposita al canal rectal amb sexe anal, tant si és cul masculí com femení, aquell semen s'expulsa, o sigui, el semen no va enlloc, es queda al canal rectal i després s'expulsa pues, quan es va al lavabo, o sigui, no va absolutament enlloc, ni s'absorbeix, ni arriba enlloc, o sigui, és senzillament, pues, mira, material perdut, si ho voleu dir així, però si més no va enlloc, ni ha risc d'embaràs, ni s'ha de fer res especial per treure-ho. Vull dir, realment després s'elimina amb les femtes i ja està.
Doncs seguim amb la següent consulta.
Después de tener mi primera relación sexual, ¿cambia el cuerpo?
No, la veritat és que no canvia ni el cos, ni la ment, ni canvia res. ¿Vale? De fet, penso que una primera relació sexual, primer hauríem de definir què és una primera relació sexual. Hi haurà gent per qui una primera relació sexual serà la primera masturbació en 3 o 4 anys, hi haurà gent per qui una primera relació sexual serà el seu primer petó, i hi haurà gent qui establirà la seva primera relació sexual com una penetració. O, en casos de persones gais o lesbianes, la seva primera relació sexual serà amb algú d'un altre sexe, del mateix sexe, que no té per què haver-hi una penetració, amb la qual cosa això ja ho estableix cada persona, i no canvia el cos, no hi ha res del cos d'una persona que ens pugui dir si aquella persona és o no, ha tingut relacions sexuals o no. L'única forma és preguntar-li. No? L'altre dia em van fer una consulta precisament per Facebook, em deia això, com puc saber si una noia és verge mirant-me la vestida? Li vaig dir, home, doncs no pots, no? Necessites comunicació, necessites parlar-ho, necessites parlar amb la persona i que hi hagi la confiança de preguntar-ho, i també ens hem de qüestionar si realment és necessària aquesta pregunta, però de totes formes, si més no, l'única forma que tenim de saber si una persona ha tingut relacions sexuals o no és preguntar-li i confiar en la resposta.
Tenim moltes més consultes, seguim avançant.
Hola, soy Camila y me gustaría saber cuántas veces se podría tomar la pastilla del día después. Gracias.
Bueno, això ja és pregunta recurrent. Jo faig resposta recurrent. Tantes com faci falta, però tan poques com sigui possible. És a dir, la pastilla del dia després no és un bon mètode anticonceptiu sistemàtic. No l'hauríem de tenir com a mètode anticonceptiu sistemàtic. Ara, sí, tenim qualsevol altre mètode que en aquell moment falla, ens hem deixat una pastilla, se'ns ha trencat un preservatiu o qualsevol altra cosa, evidentment l'hem d'anar buscant menys de 72 hores, i com sempre dic també, a més d'anar a buscar la pastilla del dia després, si hem tingut relacions no protegides, ens hem de fer un cribatge d'infeccions de transmissió sexual. No podem fer una cosa sense fer l'altra, perquè on hi ha risc d'embaràs hi ha risc d'infeccions de transmissió sexual, així que el mínim necessari, però no l'evitem tampoc.
Seguim amb les consultes. Ara un altre que ens escriu, un altre oient, que diu: em dic Montse, tinc 54 anys i em porto 30 amb la meva parella. Sempre havien funcionat, però ara la meva filla de 21 anys està sovint a casa i no vull que em senti. M'hi poso menys i cada cop tinc menys ganes. Suposo, doncs, aquí parlant del desig sexual.
Sí, la veritat
que li podem
dir
a aquesta dona?
La veritat és que aquesta dona té una consulta i una situació com molt més freqüent del que sembla, no? Hi ha moltes parelles que han funcionat força bé tota la vida, però que arriba un moment que perden la seva espai d'intimitat, ja sigui perquè tenen fills adolescents a casa o inclús gent que té aquesta sensació amb nanos més petits, fins i tot quan neixen fills, o gent que portava una sexualitat fantàstica i de cop i volta els pares van a viure a casa i tornen a no tenir aquesta intimitat perquè tenen pares a casa que estan aquí, han de cuidar. Però sí que és veritat que amb persones que han funcionat han de buscar aquest espai. Hi ha dues opcions, o parlar amb la filla obertament i donar per suposat que la filla pot entendre que els seus pares necessiten el seu espai i negociar amb la filla, mira, necessitem que ens diguis quan hi seràs i quan no seràs, perquè necessitem saber quins moments nosaltres tenim llibertat de fer i desfer i parlar-ne obertament. Però el que està molt clar és que si no s'hi veuen en cor, si cada cop es tallen més, si perquè no els sentin acaben fent pràctiques pues que no els agraden tant, o fins i tot acaben fingint per la por a no cridar, per la por a que em sentin, per la por a que m'enganxin, està clar que el desig cau. Però el desig cau perquè nosaltres no estem disfrutant quan entrem en una relació. Entrem en una relació ja amb la por de que ens enganxin, que això, per una altra banda, és molt més típic d'adolescents, però també torna a passar això, no? Quan perdem aquest espai d'intimitat que és tan i tan sagrat. L'espai d'intimitat, el nostre temps, l'hem de buscar, amb la qual cosa aquesta parella jo li comentaria pues, que s'ho recuperin, que mirin què els agradava fer, què no els agradava fer, que tornin a fer coses fora de casa, que busquin espais i que parlin directament i obertament amb la noia. Ja no et dic dir, mira, ara ens tanquem a la porta i si ens sents, doncs no diguis res, que també és una opció, escolta'm, som lliures de fer el que vulguem i ens estimem i tenim dret a estimar-nos, però sí, com a mínim, a vegades hi ha moltes parelles que no tenen sexe per si els fills venen i els fills no tenen intenció d'aparèixer en tota la nit, amb la qual com a mínim la sinceritat de dir, escolta'm, fes-nos un mínim de calendari de quan hi seràs i no hi seràs, no? O senzillament la llibertat aquesta de dir, escolta'm, ens estimem i si un dia ens sents, allà tu, m'entens? Però nosaltres no deixarem de perdre la nostra llibertat perquè tu ara resulta que estàs d'exàmens i estàs més temps a casa. Vull dir que a vegades també ho hem de parlar i que perdre la por a que ens sentin. I què si ens senten, no? Senyal de que ens estem estimant i de que, ostres, tant de bo tots poguéssim dir 30 anys després d'iniciar una relació que seguim funcionant i que seguim desitjant la nostra parella. O sigui, què més voldríem la majoria? Sentir això dels nostres pares, així que perdin la por i endavant, que recuperin el que tenien, que segur que si ho han viscut bé 30 anys, això és recuperable.
Això és recuperable i com sempre expliquem aquí, només cal doncs, tenir aquests espais, comunicar, parlar amb naturalitat, sense embuts, perquè segurament doncs, aquesta filla el que voldrà és que els seus pares mantinguin segur aquesta relació el més possible. Doncs seguim avançant perquè tenim moltes més consultes d'altres oients que volen doncs, tenir les seves respostes.
Hola Laura i Radio Oyentes. La pregunta de hoy seria: ¿el color y la textura del semen siempre es igual o puede variar? Y ya sé que el sabor depende de la comida. ¿Es esto así?
Bueno, aquesta oient ja ens comença a sonar la veu. És com un clàssic ja, eh? Aquesta senyora li hem de comentar que això sembla, això diuen, que la textura i el volum pues, varia des de el temps que fa que no es tenen relacions, des del que es menja o no es menja, segur que també de la quantitat de líquid que s'ha begut o no, però no hi ha cap estudi científic que se pugui dir quin aliment fa que tingui un color o que en tingui un altre. Sí que pot ser que hi hagi inclús colorants alimenticis o colorants de fàrmacs que puguin colorejar el semen, però evidentment això pues, no està massa descrit, amb la qual cosa animem els oients a fer-nos, no sé, un enviament de mira, quan menjo no sé què és de color no sé qual, o quan el vull de color blau menjo gelat de barrufet. No ho sé, la veritat és que jo tiro la pregunta cap als oients, que si algú sap com aconseguir que sigui de color blau, pues que ens ho digui, perquè, home, potser podem canviar també, no?, una mica les relacions, en plan, avui sortirà blau, avui sortirà groc, no ho sé. També és veritat que no sempre, no, veiem el semen visualitzar-lo i mesurar-lo no se sol fer, no pots, no sols ejacular en un got i posar-ho en una bàscula de precisió per saber quina mida surt cada vegada, ni molt menys quina viscositat i quin pH. Vull dir que realment científicament no sé si s'han arribat a fer, però em semblarien estar de mal gust aquests experiments i aquestes proves perquè, com diem moltes vegades, no? Això pot tenir cert importància, no?, en sexe oral, si realment el gust millora amb segons quins aliments, potser sí que hi pot haver gent que li importi, no?, que segons quin... Això passa també molt amb l'orina. Hi ha gent que diu que quan menja espàrrecs l'orina és insuportable, no? Doncs és més que probable que els mateixos aliments que fan que l'orina sigui com més dura d'olorar passi amb el semen, clar. No deixem de ser fluids i estem eliminant una part del que mengem, no? Bueno, jo us diria, observeu la vostra parella, si quan menja algo aquell dia no us agrada, digueu-li, mira, quan estiguis amb mi no mengis això, i fora d'això, poca cosa més. Científicament puc aportar poc en aquesta pregunta.
Hola, bon dia. Mira, venia a fer-te una pregunta perquè tinc una mica de curiositat per saber com tenen relacions sexuals els gais o les lesbianes.
La veritat és que m'encanta com comença. Venir a fer-te una pregunta està bé, si un dia vol venir a saludar, per mi cap problema. En una pel·lícula, i pel que fa a la pregunta com tenen relacions sexuals els gais i les lesbianes, l'únic que puc dir és que si algú té tan poca imaginació com per pensar que si no hi ha un pene i una vagina, la sexualitat no me la puc imaginar, la seva sexualitat és molt pobra. La sexualitat comença amb una mirada, la sexualitat comença amb un petó, la sexualitat comença amb carícies, amb massatges. Els genitals hi tenen una part que hauria de ser sempre secundària, amb la qual cosa... També és un estereotip que tots els tios gais tenen penetracions anals, no? Moltes parelles gais pues, tenen d'altres tipus de jocs, masturbacions d'un a l'altre, sexe oral, massatges... Vull dir que realment simplificar el sexe gai a penetració anal i el sexe lésbica frotament és com una visió superpornogràfica i superlimitada de la sexualitat, no només de les persones homosexuals, sinó de la pròpia, amb la qual jo recomanaria a tota la gent que pot tenir aquest xip tenir durant un mes sexe sense fer servir genitals, sense fer servir els genitals propis, buscant alternatives al plaer i sabent una miqueta què podem fer si no fem servir els genitals, què passa si faig servir les mans, què passa si faig servir la boca, què passa si em deixo fer, què passa si em deixo tocar zones que habitualment no em toco. I de debò, sortim dels estereotips, deixem de mirar porno i de veritat fem servir el coco i la imaginació, que a vegades ens quedem molt, molt curts. Així és que, genial per la pregunta, m'encanta que s'hagi atrevit a fer-la perquè és una pregunta que té molta gent i ningú s'atreveix a fer-la, però sí que marca uns estereotips del que pensem que fan els altres que possiblement, si no els tinguéssim, milloraria la nostra sexualitat perquè faríem coses que potser pensem que són homosexuals perquè aquesta pràctica és molt gay o aquesta pràctica és molt lesbiana i no ens les permetem quan són pràctiques absolutament vàlides i plaents. Així que fora estereotips i pensem què poden fer dos cossos independentment dels genitals que tinguin, que són multitud de coses.
Doncs amb aquest missatge tan potent posem punt i final a aquesta secció, la secció d'avui, i també ens has posat deures. O sigui que, senyores i senyors, tothom experimentar més enllà dels genitals. Que vagi molt bé, Laura. Com sempre, un plaer.
Gràcies, Raquel.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García.